Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida. Puntuals com sempre, són les 12:20 minuts i ja estem a les portes del cap de setmana. Avui, divendres 9 de novembre del 2018. Molta pluja. Bueno, molta. Aigua aquesta nit. Afortunadament, ja des de primera hora del matí, de moment sense pluja. Hores d'ara amb 13 graus. Buscarem la previsió meteorològica de cara al cap de setmana, com sempre, amb l'Anna Borrell. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem una repassada ràpida a les propostes de música en viu i en directe amb l'Andrés Rodríguez i el seu Melo Malo. Ens acompanyarà avui el Ramon Drudis. Ja sabeu que amb ell parlem un cop al mes d'astronomia, d'això de mirar cap al cel i aquests puntets blancs, què són? Anem a entendre'ls, a explicar per què passen certes coses. Doncs avui ho farem amb el Ramon Drudis. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240. Avui parlem de cinema amb la Laura González i el Divendres de Cine, sempre acompanyats amb la Mònica Carrasco. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on hi ha la rematada final. Si ja no tens l'agenda plena, doncs te l'acabem d'omplir amb propostes interessantíssimes aquest cap de setmana, de veritat. És un cap de setmana magnífic per sortir de casa i perdre's per les propostes culturals i d'espectacles i de música que hi ha a la ciutat de Lleida i a les rodalies de Lleida. També ens interessa saber la previsió meteorològica per sortir al carrer. Per tant, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora ha anat remetent les pluges. La tendència és que vagi aclarint-se el cel al llarg de les properes hores a les comarques de Lleida, amb unes temperatures que avui podrien pujar una mica més, tot i que en general seran molt semblants a les d'ahir. Esperem una màxima de 19 graus a Lleida i Balaguer, de fins a 16 graus a Tàrrega, 14 a la Seu i 11 graus a Viella. El vent continua suau i variable amb tendència a bufar de l'oest cap a les comarques del sud. Demà dissabte circularan encara alguns núvols. No descartem que plogui una miqueta, sobretot cap al nord del Pirineu, amb una cota de neu a partir dels 1.900 metres. Les temperatures, però, al Pirineu demà pugen. A la resta no variaran molt i, per tant, aquesta nit parlarem de mínimes de 6 a Lleida, 5 graus a Balaguer i Tàrrega, 3 a la Seu d'Urgell i a Viella 4 graus. El vent bufarà de l'oest. I diumenge, jornada assolellada, però el Pirineu encara amb alguns núvols i precipitacions febles, neu a partir dels 2.000 metres i, en general, unes temperatures més altes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Detenen tres veïns de Lleida que portaven una furgoneta carregada de marihuana. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar a la partida de la Caparrella quan intentaven escapolir-se per un camí. Quan dic carregada de marihuana una furgoneta, dic que anava fins a dalt, fins al sostre, i amb les finestres a la vista. Per tant, home, no va ser difícil que els enxampessin, eh? El Memorial Democràtic diu a l'alcalde de Lleida que no hi ha res que els impedeixi treure els noms franquistes. El director de l'ENS, Plàcid García Planas, recorda a Fèlix Larrosa que el Parlament va demanar el 2016 substituir-los del nomenclàtor. I Pimec valora positivament la decisió de Sánchez de corregir la sentència del Suprem sobre les hipoteques. Josep González diu que sempre els preocupa que no s'aprovin els pressupostos perquè no els permet planificar-se. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, recordem, demà tens una cita a Cervera a partir de les 7 de la tarda, on començarà la rua amb la que es festeja aquest setè títol de Marc Márquez, que acabarà a la plaça Pius 12 de Cervera amb un escenari, amb un concert i amb els parlaments finals. De veritat que si no hi has anat mai, t'ho recomano. A més, s'ha dit que hi haurà bona meteorologia, per tant, t'ho recomano. Però, a més, aquest cap de setmana tenim futbol diumenge a les 5 de la tarda, Lleida Esportiu Alcoyano, el Lleida tercer, Alcoyano 11, amb bàsquet avui divendres a les 9 del vespre al Barris Nord, Força Lleida Melilla. El Força Lleida, que és líder de la LEP Or, s'enfrontarà davant del Melilla, que és setè. I amb hoquei dissabte a un quart de nou del vespre, Lloret, Lleida Llista. El Lleida Llista, que són cinquers, amb 16 punts, el Lloret, desens, amb 8 punts. Per tant, cada dia, avui divendres, bàsquet, demà dissabte, hoquei, i diumenge, futbol.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ara és el moment aquell en el que fem memòria. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja portes de cap de setmana. Anem a recordar què passava tal dia com avui, un 9 de novembre de l'any 93.
Lleida era, en aquells moments, l'única demarcació catalana amb més defuncions que naixements.
Vaja.
Solament el Segrià i la Vall d'Aran van experimentar una tendència a créixer els últims 5 anys. L'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà eren les zones amb més emigració de tot Catalunya. Les altres 4 àrees de muntanya van augmentar la seva població. D'altra banda, el Camp de Lleida havia perdut 10.000 agricultors en 4 anys. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Es van restaurar les restes del segle XVII de la zona de Cap Pont. L'Universitat de Lleida va recollir algunes peces. S'ignorava si els metalls i ceràmiques que s'havien trobat s'exposarien en algun lloc al públic. Alumnes i professors tindrien una residència a la Caparrella. La Diputació estava projectant l'habilitació d'un col·legi major al complexe. Josep Grau, president de la Diputació, negociaria amb Joventut la financiació i utilització de l'edifici. La Corporació Provincial va crear una comunitat d'usuaris a la zona de la Caparrella. La meteorologia va retardar la campanya de l'oli. Els agricultors volien esperar i augmentar així el pes de l'oliva. Agrolés va augurar una collita un 60% inferior a la de l'any 92. La cooperativa de Maials va començar el procés de molturació el dia 10 de novembre del 93. El detingut per la violació d'una noia al passeig de Ronda, recorden, que en parlàvem ahir, va ingressar a la presó. Abordava a les seves víctimes en els seus domicilis i els hi feia tocaments. Alertats els veïns, com dèiem, i els transeunts pels crits de les noies, llavors feia que això marxar l'agressor. L'agressor fugia i no arribava en cap cas a consumar la violació. Els fets es produïen en 15 dies, se van produir a Cap Pont i a la zona del passeig de Ronda. Doncs déu-n'hi-do. I també acabem parlant de grups de prevenció de la delinqüència de la Brigada de Seguretat Ciutadana de Lleida, que va realitzar un escorcoll antidroga en un local del carrer Jaume I el Conqueridor, en el que es van incautar petites quantitats de substàncies estupefaents. També es va trobar haixix amagat al futbolín d'un bar del casc antic. Això és curiós.
Sí.
Dintre el futbolín. Res més.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Reconozcámoslo, nos gusta la cocina.
Por eso, hasta el día 14 en El Corte Inglés tienes placas, hornos y campanas con un 15% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
I això ja ho avançava la setmana passada, jo, mira, els divendres, ja ho sé que és divendres, i és divendres i portes del cap de setmana des del matí, eh? Però jo fins que no sonen els estons, el divendres aquí al nostre programa no començo a canviar el xip, eh? I això és perquè ara connectarem amb la redacció del diari La Mañana, amb l'Andrés Rodríguez, i el que farem ja és una repassada de tota la música en directe que trobarem aquest cap de setmana i que hi podeu anar. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, tenemos ya fin de semana, no de otoño, ya de rozando el invierno, no por fechas, pero sí por cómo está la montaña llena de nieve, por temperaturas y cosas, aunque parece que este fin de semana va a ser bueno, ¿eh?
Bueno, no sé, lo que sea. La nieve, yo siempre lo he dicho, la nieve para los pijos. Estamos aquí, estamos en otoño, que yo soy del otoño, y, o sea, soy escorpión además, y hay que vivir el otoño, que ya llegará el invierno, que eso es más crudo todavía.
¿Tú has ido alguna vez a esquiar?
No, no, jamás. ¿Nunca? Fui una vez y me quedé viendo cómo se caían y riéndome desde la terraza.
Vale. En fin, bueno, oye, tenemos música en directo, ¿eh?, para este fin de semana.
Mucha, mucha música en directo y propuestas interesantes.
Va, complícame la agenda, venga.
Va, vamos a ponerlo, bueno, complicado, ¿no? Fácil.
No,
fácil,
digo, para complícamela porque quiero ir a muchos sitios y claro, con más propuestas más difíciles.
Pues mira, esta misma tarde a las 7, y si no tienes tiempo de ir a las 7, vas a las 10 y pagas 25 euros, pero es por una causa, una buena causa, que es la recaudación, se destina al financiamiento para la investigación científica del cáncer de mama.
¿Ah, sí?
En el auditori que hacen el Mama Pop.
Sí, señor. Además, música de los 90 creo que hacen este año.
Sí, 90.
La primera mitad de los 90 hacen.
Vale, todo son versiones, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, pero es buena causa, entonces ahí no voy a criticar, porque yo, todo el mundo ya sabe de que soy enemigo número uno de las bandas tributo. Pero bueno. Tenemos otra cosa interesante, a mí personalmente me gusta, es de los frikis, es el que más me gusta. El Arbel Pla, que viene a la Yecha esta noche, presentando lo que es un disco y un espectáculo, que lo hace las dos cosas. Se titula Miedo. Y bueno, son canciones, bueno, muy a su estilo, muy a su rollo. Es a las 9, vale 20 euros. Y dice cosas así, o sea, el disco se titula Muerto, el espectáculo también, está junto al Raúl Refri, que la acompaña musicalmente, y dice, desde que sé que estoy muerto, ya nunca me pongo enfermo. Muy agudo el colega.
Yo, Albert Pla, hace muchos años que lo sigo, y la verdad es que es muy especial, ¿eh?, la propuesta.
A mí,
de...
Yo lo vi el anterior, un espectáculo que vino al Escorchado sobre las drogas, y me gustó bastante.
Sí.
Pero bastante más de lo que imaginaba.
Me gusta, me cuesta cogerle el gusto, ¿eh? No,
a mí lo que me costó...
Yo no lo critico, ¿eh?, pero a mí, mira, no.
¿A mí sabes lo que me costó?
¿Qué te costó?
Pues sacarle cuatro palabras cuando lo entrevisté. ¿Qué cosa más? Uf, es muy, muy, muy
escueto,
suyo. Muy,
¿eh?
Sí, tienes que sacarle las palabras con sacacorchos.
Vaya.
Pero bueno, tiene su cosa. Luego tenemos este fin de semana, pues bueno, el Festival de Jazz, obviamente,
sí,
en el Café del Teatre. Tenemos esta noche a las 10:30, 15 euros, Michel Hendrix Quintet, que es una cantante de color bastante interesante, que está acompañada por varios músicos de por aquí, entre ellos nuestro querido contrabajista Ignasi González. Y mañana, sábado, también a las 10:30, 10 anticipada, 12 en taquilla, Gonzalo del Val Iris Trío, que viene con dos eminencias del jazz británico, acompañado, es un trío. Y bueno, ambos conciertos serán en el Café del Teatre. El Café del Teatre prácticamente está ocupado durante todo este mes con el Festival de Jazz, pero sí, de vez en cuando hacen alguna cosa al margen. Por ejemplo, el domingo a las 8, 5 anticipadas, 7 en taquilla, viene Spiadimonis, que es el nuevo proyecto en solitario de Carles Dordella, que fue el cantante y bajista del grupo Les Philips.
Les Philips.
Les Philips.
Creo que después se va a acercar Josep Ramon Jové, el director de Jazz Tardó, después en el Espai Groc, y nos va a ampliar la información, pero realmente estos fines de semana, este y los siguientes, son el plato fuerte del Jazz Tardó, que este año sí que es verdad que alarga hasta el primer fin de semana de diciembre, porque es 1 y 2.
Sí,
creo que el último concierto es el 1 o el 2, creo.
Sí, que viene el Dani Nelo, que es
sí,
de lo más recomendable que hay.
Ajá.
Con los saxofonistas salvajes, además.
Ajá. ¿Qué más?
Bueno, pues tenemos que destacar también de que se hace el festival, en la séptima edición del Ponen Rocks Festival, que se hace en el Cotton
Señor,
Club,
sí.
Que es para los amantes de la música negra, y bueno, la música negra, vienen gente jamaicana de largo recorrido, como Winston Reddy, el Dennis Al Capone, y el Dati Bo, que es británico, este último, pero bueno, son los tres cabezas de cartel, y que estarán acompañados por una banda que es muy conocida por aquí porque viene muy a menudo y se lo hacen muy bien, que se llaman Soweto.
Uh-huh. Oriol también va a acercarse después y nos va a hablar del Ponen Roots, que por cierto, ya ahora no tengo a mano la edición, pero hace días que empezó este festival.
Siete años.
Siete, ¿eh?
Este es el séptimo.
Sin querer.
Sí, nosotros les ganamos con el Pepe Marín.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Pero los del Jazz nos ganan, que llevan 25.
Es verdad que viernes, hace dos semanas estuvo aquí Josep Ramón y lo dijo y me pareció increíble, 25 años, ¿eh?
Sí, sí, yo he visto grandes figuras que no precisamente de Jazz propiamente dicho, pero yo he llegado a ver al John Mayall con el Festival de Jazz, o sea, traído por el Festival, y al Johnny Copelán, que ya no está, está en el Gran Hotel esperando.
En el Gran Hotel. Muy bien, Andrés, ¿alguna propuesta más, va?
Sí, claro, tenemos más cosas. Tenemos el sábado, tenemos en Najedja otra vez, History of Rock, que es un musical que dura 3 horas y pico, que hace un repaso a lo mejor del jazz. Tenemos en la Pobla de Segur, en la C3, esta que vamos diciendo, tenemos el sábado, tenemos a un grupo que se llaman Ñandú, que es un trío d'Osona, que hacen, pues, mezclan pop con música folclórica, tienen 2 discos, y el domingo en este mismo sitio, a las 7 de la tarde, que está dedicado al jazz, estarán Atenea Carter y Ray Castells. Luego tenemos al Antonio Herreros, que en el Sisbris, el sábado noche también a las 10:30, ofreciendo sus canciones, pero esta vez única y exclusivamente las canciones propias. Luego hay que recordar de que se está haciendo las Festas del San Cris de Balaguer, que esta noche están los Gozos, que están haciendo la gira de despedida.
Ah, sí, sí, sí.
Y mañana, pues, habrá doble oferta. Por un lado, los que quieran se van a ver una fiesta de los 80, y los que les vaya el otro rollo, más de artistas del régimen, que digo yo, pues tienen los Catarres y Sixtus.
Fíjate que el fin de semana pasado estuvo Pau Donés haciendo su concierto último de gira, está haciendo la gira final, ¿eh?
Vaya palo de Jarabe.
Jarabe de palo, en Balaguer. Y este fin de semana están Gozos también haciendo su gira final de etapa musical, por así decirlo. Yo lo digo como un punto y aparte, por así... Porque
sí,
Gozos han
años...
dicho que van a aparcar el proyecto, pero que no lo cierran.
Sí, y no hace muchos años estuvieron los Suaves y ya, por lo visto, ya no van a volver, porque las últimas noticias que tengo es de que el Cereijo y el Tino se han montado otra banda.
Ah, vaya.
Pero bueno, ya cuando ya indaguen estas cosas...
Busca, tú llama.
Y luego también... sí, claro, por supuesto, en
a ver,
el Teatro La Pasión de Cervera, el domingo a las 7 de la tarde, los Brodas Bros, que es una compañía de danza y cultura urbana, rinden homenaje a la black music también en general y a James Brown en particular. O sea, que ahí no faltará el Sex Machine.
Bueno, por cierto, ahora que dices esto de Cervera, mañana, no estrictamente musical, pero mañana a las 7 de la tarde en Cervera empieza el pasacalles de homenaje a Marc Márquez, donde ruido habrá muchísimo.
Ah, eso sí.
Ruido de motos, de gente y tal, ¿eh? Después creo que hay alguna actuación musical también en el final de la Rúa, pero bueno, o sea que Cervera están de fiesta mayor por encima de la fiesta mayor, ¿eh?
Normal. Fenómenos como Marc Márquez.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, informativamente hablando, me toca ir a cubrir el evento y ya lo das como normalidad. Venga, este año nos vuelve a tocar, ¿no? Y al final casi que como que no valoras. Y dices, caray, este chico de los últimos 5 años ha ganado 4.
Sí, tiene 25 años solo.
Claro, es un crack el tío.
Muy bien, que le dure, que le dure.
Muy bien, Andrés, pues vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana durante la semana. Lo buscáis hacia el final del periódico, allí habita Andrés Rodríguez. Pero si lo quieres escuchar de viva voz, pues lo tenemos aquí en exclusiva. Así que, Andrés, a ver, explícame el Melo Malo de esta semana.
Este domingo, día 11, se cumplirán 30 años desde que la histórica Sala Europa, ya desaparecida, acogió en loor de multitudes la presentación en sociedad de Eterno Desencanto, primera novela de quien os habla en labor conjunta con Xavi Marín, que fue lanzada como el primer libro no cumbayá de Lleida. El maestro de ceremonia fue el periodista Jesús Bometón, quien pronunció una charla distendida y plena de buen humor, antes de pasar la palabra a sus autores. Fue un acto desenfadado, lejano a los convencionalismos imperantes y apto para todos los pobladores del planeta. Por eso no fue bautizado con la típica botellita de agua para los oradores, sino con unas rubias irresistibles con nombre de santo que rompieran los esquemas. Por aquellos entonces comenzaban a dar sus pasos la editorial Rivera Rius, y este fue uno de sus primeros títulos, contando con la inestimable colaboración de los diseñadores Baró Vicente, que se encargaron de la magnífica portada kafkiana que ilustra esta entrega. Para que la noche fuera acorde con el mensaje de esa publicación, los añorados Rosas Rojas ofrecieron un concierto como colofón de la velada. Fue una noche mágica, aquella del 11 de noviembre de 1988, que ahora, tres décadas después, se podrá revivir, adaptada a los malos tiempos que corren, el próximo día 17 en el bar multifuncional EPAP. Los autores iniciaron esta aventura a cuatro manos, a golpe de máquina de escribir y multitud de folios emborronados, pensando en hacer un guión para una película, como se delata en las primeras páginas del libro. Nunca ha estado el horno para bollos en este país, por lo que se decidieron por la vía más factible, como era intentar que al menos la historia viera la luz en formato novela. La cultura siempre ha estado muy maltratada por estos contornos, y solo se apoya a escritores del régimen o, en su defecto, a esos de los cuales por su éxito se pueden sacar beneficios. Por lo que la labor fue ardua, pero no menos ilusionante. Eterno Desencanto narra, a través de sus 224 páginas, la vida de aventuras y desenfreno de Cerny, que junto a su amigo del alma, Sebe, no se acostumbran a ser adultos ni falta que les hace, ni tampoco a la rutina que eso conlleva. Más que literatura, los autores hablan de divertimento a base de robar horas al sueño y arañar tiempo a la jornada. La aventura comenzó justo después de Reyes, el día 7 de enero de 1986, y se prolongó hasta abril de 1988, ya que una vez realizada la narración en borrador, fue cuestión de pasarla a limpio. La música es una de las protagonistas principales, quedando reflejados los grupos que más nos entusiasmaban por aquellos entonces, que eran prácticamente todos del rock español, desde Triana, Burning y Leño, a Los Suaves, Radio Futura y El Último de la Fila, pasando por muchos otros proyectos del momento como Golpes Bajos. Al menos logramos que nuestro empeño viera la luz como novela, si bien nuestro sueño, el de Xavi y el mío, 30 años después, sigue siendo llevar al cine este eterno desencanto. ¡Oh, yeah!
Oye, este fue el primero. Tienes dos más, ¿verdad?
Sí, tengo tres. Tres novelas. Que las quiero, me gustaría llevarlas al cine, las tres.
Bueno, pero ¿quieres algún cameo dentro de la película? ¿Algún papelito?
¿Quién, yo?
Sí.
No, pero ya que me está pasando la edad, ya me está pasando, no, el arroz, bueno, pues, como aquel que dice.
Pues del protagonista no, por eso te digo. No como Andrés Rodríguez, sino como, yo qué sé. Hombre, estaría bien, ¿eh? Oye, bueno, yo el día de la premier voy fijo, ¿eh? Si sales en la película, pero bueno. 30 años, ¿eh?
30 años se dicen pronto, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando lo ibas escribiendo?
Uy, tanto, lo pasamos muy bien.
Pero, ¿verdad que fue antes de ayer, como el que dice?
Sí, lo recuerdas como si fuera ayer. Parece que aún fue ayer, como cantan Los Suaves.
Pasa volando todo.
Hay tantas cosas que parece que fueran ayer.
Ay, Andrés, sí. Oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La qualitat del que menges no està només en el que menges. Aconsegueix amb El Periódico una col·lecció de paelles Magefesa, antiadherents, per a cuines de tota mena i amb un acabat modern. Aquest cap de setmana, primera paella per 9,95 € amb El Periódico.
I ara arriba aquell moment mensual en el que, anava a dir, en el que aixequem la mirada i mirem cap al cel, no sé si buscant una mica de pau o tot plegat, tot i que no és exactament l'objectiu d'aquest espai que fem un cop al mes, i ho fem amb el nostre amic ja, amb el Ramon Trudi. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Home, aviam, podem aixecar la vista i buscar pau, evidentment, eh? Però el que pretenem des d'aquest espai d'astronomia que ens presenta l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis, que per cert el trobeu a internet, a totastronomia.com, és que sí, que aixequem el cap, que mirem cap a dalt, que sempre diem cap a dalt, vull dir cap a l'espai, i que siguem curiosos i que ens preguntem coses i que intentem trobar l'explicació científica que hi ha darrere de fenòmens magnífics, que podem observar. Avui en parlarem, a més, de coses que podrem observar durant aquest mes de novembre des del Salt de Lleida. Ramon, escolta, per cert, Mercuri és el planeta que tenim més a prop del Sol, i, bueno, suposo que segueix tenint un punt de fascinació veure quines són les condicions d'aquest planeta, com ho aguanta, quines són, doncs, la seva naturalesa, i per això sí que és veritat que hi ha molts esforços orientats cap a Mart, però seguim estudiant la resta de cossos que tenim relativament propers, com per exemple pot ser Mercuri. En aquest sentit, s'hi enviarà una sonda. Bueno, s'hi ha enviat una sonda.
Sí, 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 efectivament. Però, simplement, Ricard, jo has dit una cosa al principi molt important, que, o dues, no?, que és mirar al cel i en tant en tant i tindre curiositat. Són dos temes importants, no?, que tothom tindria de fer. A vegades tenim molta tendència a mirar massa cap a la Terra, no?, però hem de mirar també què hi ha per sobre els núvols. Per tant, les nits, ara l'hivern, no?, pues ja que vindrà, tenim les nits, a vegades ni alguna nit neta, que no hi ha boira, i es veu molt bé, pues, doncs, el cel estrellat, no? Mirar una mica cap allà i saber què és el que s'està mirant. Aquesta curiositat és molt important per no perdre el nord, no? I saber que hi ha altres coses allà i que nosaltres som un planeta més, que això sí, està habitat, però un planeta més dels mils i de milions que hi ha a voltant a les estrelles que estem veient nosaltres a simple vista, no? Per tant, això a vegades ens fa reflexionar i tindre, pues, una cura d'humilitat que a vegades, pues, val la pena tenir-la, no?
Sí.
Per tant, la curiositat ens porta en aquesta, en tot això, no?, i en veure les coses d'una forma diferent, inclús gestionar-les diferent, no? Si veiem on estem, quin és el nostre lloc a l'univers, i per tant, el que has dit, jo crec que és molt important, no?, que es tingui en compte. Però em preguntaves...
No, Ramon, què anem a buscar a Mercuri?
Bé, em preguntaves el tema de Mercuri.
Fer,
sí. Mira, després d'Urà i Neptú, Mercuri, doncs, és el planeta més desconegut del nostre sistema solar. Només ha estat visitat per dues sondes, la Mariner 10 i la Messenger, no?, aquestes dues de la NASA, no? Però hi ha una tercera missió en camí, que és la sonda Bepi Colombo, una col·laboració entre l'Agència Espacial Europea, la ESA, i l'Agència Espacial Japonesa, la JAXA. En realitat, aquesta sonda, la Bepi Colombo, doncs és una missió molt especial i particular, perquè no està formada per una única sonda, no?, sinó per dues, que orbitaran Mercuri a partir de l'any 2025, amb l'objectiu, doncs, de saber els seus secrets d'aquest planeta sense atmosfera i plagat de cràters, no? A més, aquestes dues sondes, la Bepi Colombo, disposa d'una tercera nau encarregada de portar aquestes dues naus petites, doncs, fins a les rodalies de Mercuri, no? La Bepi Colombo va ser llançada cap a l'espai el passat 20 d'octubre mitjançant un potent coet, Ariane 5, no?, des de la Guaiana Francesa, i farà un sobrevol a la Terra, dos a Venus i sis a Mercuri, fins col·locar-se en òrbita, doncs, al voltant d'aquest planeta petit, no?, petitanyo, no?, sent la primera sonda europea que explorarà Mercuri. Fixa't que poques hores després d'enlairar-se aquesta sonda, al cap de poques hores, ja s'havia fet un selfie. I és curiós això, no? I podíem veure...
Ja fins i tot les sondes, ja.
Sí, i va enviar la foto cap aquí, no?, ràpidament, i aquesta foto es podia veure perfectament com el seu panell solar de 8 metres quadrats s'havia desplegat correctament. Aquesta nau interplanetària tindrà de suportar, doncs, temperatures extremes, més que Lleida,
Sí.
Alguns cops de 180 graus sota zero, i d'altres de 430 positius. Per tant, tindrà feina a fer.
Això et anava a preguntar, perquè, evidentment, des de la perspectiva d'un humà caminant per sobre de la superfície de la Terra, el sol escalfa. Però, clar, no hem de perdre de vista que el sol escalfa per un efecte de la nostra atmosfera. Dic la sensació de temperatura, de calidesa que tenim nosaltres, és una reacció de la nostra atmosfera. No en va, si tu te'n vas a la Lluna, per exemple, fa fred.
Sí.
Però entenc que el sol, ni que sigui a l'espai, radia escalfor. És a dir, clar, des d'aquí la Terra potser no, però si ens anem acostant massa perillosament al sol, sí que l'acabaríem notant, no?, l'escalfor.
Sí, sí, la notaríem, i lògicament si estéssim...
Vull dir, Mercuri està ja amb aquesta distància de que realment sí que la pots notar sense atmosfera.
Sí, i a Mercuri també, però, com deies molt bé, perquè això és així, no?, tal com dius, no?, el tema de l'atmosfera el que fa és difuminar la llum solar i gradua el planeta d'una forma com sabem aquí, no? Però, en canvi, si tu anessis a Mercuri i ens poséssim a sobre de Mercuri, i anés amb els dos, no? Ja no pugui que vagi sol, i anés amb els dos. Aleshores, allà veuríem com si tinguéssim un foco. Un foco que seria el sol. I, en canvi, miraríem a l'horitzó i ho veuríem negre.
Clar.
I miraríem també fora d'aquest foco, de la línia visual del foco, i veuríem estrelles. Per què? Perquè no hi ha atmosfera. Com la Lluna, passaria exactament el mateix. No tindríem aquesta capa atmosfèrica i, per tant, no difumina la llum solar, no? Com passa aquí.
Ara m'estic posant de peus a Mercuri. La vista del Sol ha de ser enorme, comparada amb la des de la Terra.
Sí.
És a dir, el Sol s'ha de veure gros, des de Mercuri.
Sí, és molt gran, però ja et dic, és una sensació, seria una sensació raríssima, no? Bueno, que van experimentar pues, tota la gent de l'Apolo 11, els 12 astronautes que van allà, no? Durant tota la missió Apolo, i que allà ven el Sol com un foco, com si posessis un foco allà, encara...
Això passa sols de la Lluna.
Sí, de la Lluna. Però a Mercuri pues, passaria el mateix. Això sí, amb el sol més gran i les temperatures més altes, però també més baixes, no?
Correcte. Ramon, escolta, tinc curiositat, perquè això és igual que quan hi ha algun fenomen atmosfèric, sempre se li acaba posant un nom. A la sonda aquesta se li ha posat el nom de Bepi Colombo. Té alguna curiositat darrere aquest nom?
Mira, Ricard, el nom d'aquesta missió prové del professor Giuseppe Bepi, pels amics, no? Bepi Colombo, però es diu Giuseppe Colombo, que va morir el 1984, no? Ell era d'estar donant classes a la Universitat de Pàdua, a Itàlia, i va ser, doncs, el primer en donar-se compte de que Mercuri, doncs, donava unes tres voltes sobre el seu eix, no? Per cada dues voltes de traslació al voltant del Sol. També va suggerir a la NASA com utilitzar una maniobra d'assistència gravitatòria sobre Venus per permetre que la nau Mariner 10 visités Mercuri tres cops entre els anys 74, 1974 i 1975. Per tant, van tindre la deferència de posar-li aquest nom a aquesta sonda, bueno, per aquesta persona que havia experimentat i havia estudiat molt aquest petit planeta, que és el primer, com has dit tu abans, del nostre sistema solar, no el nostre sistema planetari.
Ramon, escolta, que això ho hem dit al principi, canviant de tema, si la gent aixeca la vista, que és el que diem, i no hi ha boires i no hi ha núvols i no es mou de Lleida, ha de buscar un lloc que hi hagi poca contaminació lumínica. A prop de Lleida n'hi ha llocs especials, i molt especials, com per exemple la zona d'observatori de l'univers d'Àger, per exemple. Però vaja, si et mous per aquí a la ciutat, aquest novembre podem veure... Què podem veure?
Bueno, tal com deies...
Bueno, mil coses, ja ho sé, però...
Sí, primer ens hem d'allunyar, no?, del centre de la ciutat, no?, perquè està molt contaminat lumínicament, no?, per tant, hem de buscar zones fosques, no?, i poc després, per exemple, d'amagar-se el sol, el dia 11 de novembre es podrà veure Mercuri cap a l'oest. Serà el millor moment de veure'l, ja que parlem de Mercuri, ja que és quan més alt està sobre l'horitzó. Qui veu Mercuri ja es pot considerar afortunat, ja que costa molt de veure, perquè precisament està molt al costat del Sol. Però on està el dia 11 és quan estarà més separat del Sol i el podrem veure justament després de la posta de Sol, no? I el dia 7 hi ha lluna nova, no? És a dir, no la veurem al cel, però estarà entre la Terra i el Sol i ens donarà, doncs, la seva part fosca. Per tant, hi ha la Lluna a dalt del cel, però, lògicament, no la podem veure.
Anem a recordar una cosa que ja tots sabem, però anem a recordar-la. És igual que si condueixes no miris el mòbil, que podem tenir un ensurt, si observeu amb binocles o amb algun telescopi, no mirem directament al sol.
No.
Perquè encara... No, és no. Que s'està ponent, no puc mirar. No, aviam, que la llum del sol és massa forta pels nostres ulls, s'ha de tenir cura d'això.
El sol ens pot produir una conjuntivitis aguda ràpidament, per tant, s'ha de mirar sempre amb filtres, no amb ulleres de sol,
No.
Amb filtres solars homologats, homologats que portin el segell CEA. Per tant, el sol no es pot mirar, i lògicament amb prismàtics ja seria un assassinat directament, no?
Ho dic perquè sembla una tonteria, però podem prendre mal,
Sí, amb això.
Sí. Si hem de mirar cap a aquesta zona,
molta
que
cura.
El sol segui post.
Sí, exacte.
Del tot, si no, tenim problemes. Què més?
Mira, el dia 17 i 18 hi ha una pluja interessant d'estrelles, que és l'entrada dels Leònids, que són grans de pols que entren a la nostra atmòsfera, no? I que va deixar un cometa. A l'entrar a l'atmòsfera, doncs es calenten i es tornen incandescents, produint bueno, els meteors lluminosos que veiem, no? Sempre sembla sortir de la constel·lació del Lleó, per aquest motiu tenen aquest nom de Leonis, no? I el dia 23 de novembre hi ha lluna plena. Les antigues doncs, tribus nadives nord-americanes li deien la lluna del castor, a la lluna plena, perquè quan hi havia lluna plena en novembre era l'època de col·locar doncs, els esquers pels castors, no? Abans que els pantans i els rius es congelessin i no poguessin caçar res. No? Mm-hmm. També podem veure el planeta roig, és a dir, Mart, als cels de Lleida, quan es fa de nit. No, no té pèrdua, és el punt vermell cap al sud-oest, no? A la zona per on passa sempre el sol i la lluna, que s'anomena eclíptica. I no voldria pas que els escoltants doncs, del teu programa perdessin un carroll d'estrelles molt bonic, no? Visible a ull nu. I si es vol veure millor, pues, amb uns binocles. És el carroll de les Plèiades, anomenat popularment les set germanes, no? Perquè en la mitologia grega eren les set filles de Pleione i Arles, no? Les set germanes estan al costat de la constel·lació del Taure i a prop de l'estrella Aldebaran, de color taronja i 38 vegades més gran que el nostre Sol, no? Les estrelles més lluminoses de les Plèiades són de color blanc blavós i són molt calentes i més gran que el nostre Sol. Van néixer quan els dinosauris poblaven la Terra. I m'agradaria que tothom les pogués veure de les 7 a les 12 de la nit, veuran un petit carroll d'estrelles en forma d'interrogant, després que ho miren en binocles o en prismàtics, no?, que és el mateix, i que pensin que es tracta d'estrelles joves que s'estan separant, perquè van néixer totes del mateix, de la mateixa nebulosa, i van néixer totes juntetes, no? Però ara s'estan separant per agafar pues, cadascun el seu camí, no? Com quan fan els fills de la casa dels pares quan es fan grans, no? Que van marxant, a poc
ja,
a poc.
Ja s'estan fent majors d'edat, per entendre.
Per tant, d'aquí un milió d'anys, no sé com quin serà la forma que adoptaran aquestes set germanes, però ara tenen forma d'interrogant. És molt bonic de veure, això.
Molt bé, Ramon, escolteu, si voleu estar a la guai de tota la informació, totastronomia.com, també els podeu buscar a les xarxes socials i allí estareu a la guai. I a més, mira, amb aquestes planes, i avui en dia s'ha de dir sí, no hi ha fake news. Per tant, el que publiquen és veritat. Vull dir, perquè a internet trobem mil llocs on expliquen històries, però és que ja no et pots fiar d'enlloc. totastronomia.com, aquesta sí, que hi ha el Ramon Drudis al darrere. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, Ricard, i fins al mes que ve, si la natura, la biologia i la tecnologia ens ho permeten.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Apa, anem a obrir aquesta finestra del record.
Anem a obrir aquesta finestra i encara que sigui un temps que no correspon...
Avui és poc polèmica.
Sí,
no, perquè gens. Portem un parell de dies.
Correspondria al febrer, o d'avui, però bueno, nosaltres anem seguint. Bueno. I avui parlem de la Verge del Blau. Uh-huh. Un nom ben lleidatà, una imatge força nostrada i molt estimada. I cal dir que el segle XV portà moltes realitats històriques, però també, i no podia ser d'una altra manera, fets que s'embolcallaren amb la llegenda. Diu que hi havia un escultor que va rebre l'encàrrec d'esculpir dues velles imatges de la Mare de Déu, les quals anirien destinades a presidir la porta principal de dos edificis de Lleida. Una, a la Porta dels Apòstols, a la Seu Vella, i l'altra, a la façana de l'Hospital de Santa Maria. L'escultor, per tenir-les acabades en la data fixada, es veia en la necessitat de dir al seu ajudant que comencés a tallar un bloc de pedra per a una imatge, mentre ell tallava l'altra. L'un i l'altre es van posar a treballar, l'aprenent amb més il·lusió i enginy que el propi escultor. Van passar els dies i els blocs de pedra deixaren pas a unes velles figures de la Verge. El mestre el corsecava l'enveja quan veia que la imatge del seu ajudant era més perfecta i més vella que la seva pròpia. I l'escultor, enfurismat, diu que agafà el martell i ell llançà a la cara de la imatge de l'ajudant amb la intenció de trencar-la. Però diu la llegenda que el martell llançat amb força i ràbia impactà contra el rostre de la Verge i llavors succeí un fet inevitable, mític, llegendari, ja que en lloc de trencar-se, la imatge va romandre sencera, però al lloc on havia impactat el martell va aparèixer un blau, és a dir, un morat. Per aquest motiu va rebre el sobrenom relacionat amb el fet i va ser denominada la Verge del Blau, una verge que tots els lleidatans tant estimem. Uh-huh. Una llegenda, una finestra de record ben bonica. I la dita d'avui ens diu: pel constipat, aiguardent ben escaldat.
Caram.
O sigui, que és qüestió de fer-ho fora.
Gràcies, Joan.
Adéu, bon cap de setmana.
I nosaltres ja busquem les senyals horaris que ens indicaran que arribem a la una, darrera hora informativa i després Nacional 240 parlem de cine i Espai Groc a dos quarts.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Foro de la Familia pide unidad a padres y centros escolares para evitar que se lleve a cabo la reforma educativa que está elaborando el Gobierno. Es un documento de reforma al que, como te estamos contando, ha tenido acceso COPE y que, además de poner trabas a la educación concertada, la religión no va a contar o no contaría para la nota media. Maribel Sánchez.
Padres, profesores y centros escolares creen que la reforma que está elaborando el Gobierno va en contra de un sistema educativo plural y hacia un Estado homogéneo. El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, teme que esas modificaciones de la Ley Orgánica de Educación a las que ha tenido acceso COPE se aprueben con urgencia y sin diálogo, y pide a todos los sectores afectados que unan sus fuerzas para impedir que salga adelante y se mantenga la libertad de enseñanza.
Sobre todo con transparencia, con una amplia oferta educativa, respetando sobre todo el carácter propio de los centros, incluidos los públicos, para así tener una mayor oferta donde los padres podamos llevar a nuestros hijos y quedarnos tranquilos que se les está enseñando en el centro educativo lo mismo que le estamos enseñando en casa, con independencia de que el centro sea público o privado.
Además, y desde la patronal Escuelas Católicas anuncian que adoptarán las medidas jurídicas, políticas y sociales necesarias si el Gobierno no acepta un diálogo sobre esta reforma de la Ley de Educación.
Una reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez a la que se acaba de referir el presidente del PP, Pablo Casado, mostrando su rechazo absoluto y asegurando que no hace falta cambiar lo que funciona.
Y se lo quieren cargar todo otra vez, volver al modelo fracasado, al de paro juvenil masivo. Por tanto, rechazo absoluto por parte del Partido Popular. Teníamos una buena ley, paralizada de forma irresponsable por la oposición, antes de entrar en vigor en su totalidad.
Los médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo han hecho historia. Por primera vez en España y cuarta en Europa han implantado una prótesis en el corazón. La receptora es una mujer de 81 años. Nos vamos hasta Vigo. Pablo González.
Se trata de la cuarta vez en el mundo que se realiza este proceso para personas que sufren insuficiencia tricúspide. El jefe de sección de cardiología, Francisco Calvo, apunta a que, según cifras estadounidenses, la enfermedad podría afectar de manera grave a 700 personas en España.
El procedimiento ha sido exitoso y que aproximadamente dos meses después se ha reducido de una manera importante el grado de regurgitación tricuspidia, lo cual probablemente va a tener alguna repercusión clínica.
El equipo médico del Hospital Vigués asegura que es una técnica que se seguirá realizando siempre que sea necesario y el paciente cumpla los requisitos para la instalación de esta prótesis.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Cádiz, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un nuevo inmigrante frente a la playa de Caños de Meca. Todo apunta a que se trata de uno de los ocupantes de la patera que no el pasado lunes. Desde ese día, los agentes de la Benemérita han recuperado del mar los cuerpos sin vida de 10 personas. En la embarcación viajaban 40 inmigrantes magrebíes, de los que 22 fueron rescatados con vida. En Australia, como te venimos contando, un hombre ha matado a puñaladas a un transeúnte y ha herido a otros dos en una céntrica calle de Melbourne. El grupo yihadista Daesh acaba de asumir la autoría del ataque. Y acabamos de conocer también que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, va a presidir en la Catedral de Barcelona una ceremonia en honor de Montserrat Caballé. Será el día 17 de noviembre y en ese acto litúrgico se va a interpretar el Requiem de Verdi.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, los grandes de la liga están pendientes de recuperar lesionados para la jornada de este fin de semana. Luis Munilla.
El líder Barcelona recibe el domingo al Betis y está por ver si vuelve Messi. Coutinho está lesionado y Dembélé con gastroenteritis. El Real Madrid, por su parte, podría recuperar algunos lesionados como Varane o como Marcelo, y veremos si Carvajal para el domingo ante el Celta. Y luego el Atlético de Madrid recibe mañana al Athletic de Bilbao con muchas bajas y alguna buena noticia del día, Andrea Peláez.
Buenas noticias en el cerro para el Cholo Simeone. Diego Costa, que entrenaba al margen al principio de la mañana, se ha unido a la última parte de la sesión y a la espera de la alta médica podría regresar a una convocatoria. La otra buena noticia es Diego Godín. El uruguayo ha entrenado con normalidad y también espera el visto bueno de los médicos para volver a estar disponible. El Cholo ha probado con este 11, Oblak en portería, Juanfran, Montero, Godín, Felipe Luis, Correa, Tomás, Rodrigo, Saúl y Griezmann, y Diego Costa. Podría volver la pareja titular de atacantes del Cholo Simeone para recibir al Athletic, como digo, a la espera de que Godín y Costa reciban el alta médica. Ahora va a hablar el Cholo Simeone.
La jornada de liga se abre hoy a las 9 con el partido Levante-Real Sociedad.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja anem camí cap a 2:15, divendres, i obrim la Nacional 240, i per tant el que fem és donar la benvinguda a la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, què tal?
Com estàs?
Molt bé, perquè t'anava a dir, has dit anem camí cap a 2:15, i et diré més, anem camí cap al cap de setmana.
Sí, 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 sí que anem camí, sí.
No veig l'hora, no veig l'hora.
Ai, Déu-n'hi-do, eh? La veritat és que segons com tu mires es fan curtes les setmanes, i segons com tu mires, costa d'arribar i després passa volant el cap de setmana.
Sí,
també.
massa, però bé, això, l'important és que ja el tenim aquí i que l'hem d'aprofitar, eh? Que això, aquesta emoció dels divendres, a mi això em dona la vida.
Sí. Escolta, tenim estrenes de cinema.
En tenim un munt.
Perquè a més de setmana normal, sense ponts, ni festius, ni res, són avui, però ja m'han dit, ja m'ha avançat la Laura, que n'hi ha un munt.
Sí, 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 però una vintena, que això no és normal. Ara li preguntem a la Laura si té alguna explicació a la cosa.
Bueno, doncs escolta, fem una pausa i ja anem directe al cinema, va.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs ara sí, el divendres de Cine Mònica, i donem la benvinguda aquí.
Doncs a la Laura González. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, ara que escoltava aquest anunci de des de que robaron en casa de Laura, pues una mica collonida, saps? Però sempre que l'escolto penso que m'estan robant a casa.
És el nom a l'atzar, però mira, algú el té posat.
Clar, jo és que estic sempre al cine, llavors no estic mai a casa, saps?
Mira, ara estic sempre
no
al cine.
No donis pistes, home, no donis pistes.
Tres pel·lícules he vist aquesta setmana.
Has anat a veure tres pel·lícules?
No, tres.
Ah, recuperant tres.
I un dia
perdut,
vaig fer sessió doble.
Ah, doncs vinga, volem saber, què has vist?
Doncs mira, vaig anar a veure Un dia más con vida, que és la pel·lícula aquella que parla sobre el abans de la independència d'Angola, tot el conflicte que hi va haver en plena Guerra Freda, i tot és d'animació, eh? Mm. Però és una pel·lícula per veure, la veritat, eh? Jo me va encantar.
La temàtica és boníssima, eh? Uf!
Bueno, a veure, és una realitat, és història.
Per què la vas triar, aquesta pel·lícula?
Perquè tenia bones crítiques.
Ah, vale.
Sí, sí, i realment val la pena, val la pena. Després vaig anar a veure Egon Schiele.
Espera. Un dia con más vida, plat.
Un dia más
con vida. És veritat, això ho havíem deixat de fer.
Plat.
És veritat. Oi, doncs no ho sabria dir-te, jo vaig... No, se'm va tancar l'estómac, la veritat.
Ah, doncs mira, no, també és una bona resposta.
Una beguda.
No, és una bona resposta, se'm va tancar l'estómac, no hi ha...
Sí, clar, és una pel·lícula bèl·lica i tal, encara que li fiquis animació, uah.
Molt bé, vinga, següent.
Sí, és d'animació, però és d'adults, vull dir, no és de nans.
No, és d'adults, sí. Vale, vaig anar a veure també Egon Schiele, que és sobre el pintor aquell que va ser alumne de Gustav Klim i tal. Mm-hmm. Que, a veure, és més una pel·lícula d'amor entre ell i totes les seves models que la vida d'aquest home. Però, bueno, després veus que es va morir amb 27 anys, doncs tampoc no hi havia massa història que explica, no? Encara rai que durava una hora i mitja la pel·lícula o així, no?
Vull dir... Plat, en aquest cas?
En aquest cas, buah, pues jo crec que seria algo... És una pel·lícula... austríaca, pues, potser seria un schnitzel, que és aquell, l'escalopa, que fan arrebossada.
Un schnitzel, sí. Molt bé. Que viatjada és aquesta noia.
Sí, que si em vull quedar amb el cambrer, en lloc de demanar una escalopa, li dic un schnitzel.
Segur que sap el que és. I després vaig anar a veure Mandy, l'última del Nicolas Cage, que és una anada de olla cósmica gore.
Nicolas Cage.
Sí, una mica.
Ah, sí?
Una mica.
Aquest home, cada vegada, quan penses que ha caigut molt baix, encara pot anar més avall, eh?
Jo crec que s'està... És com la Belén Rueda. Dius, esta noia s'ha convertit en una scream queen. El que millor se li dona són les pel·lícules de terror. Pues Nicolas Cage igual. Ha de fer acció i gore. Ja està. Però no, bé. Té una fotografia bastant guai.
Gore i terror no tenen per què ser el mateix, eh?
Claro. No, aquesta... Porta les dues coses juntes.
No és que un sigui un gran entès del terror, però vaja.
No, està clar. Però en aquests dos gèneres es mou bé també el Nicolas Cage.
I plat...
Plat.
No sé.
Nicolas Cage, qualsevol cosa ensupida, aquestes que no té gust, això...
Un roast beef, no? Està bé, m'ha agradat molt, la tria de plats avui, molt encertada, Laura, l'enhorabona.
Vale.
Doncs obrim la marató d'avui. 20 estrenes, dius que hi ha.
Sí, no tindrem pas temps.
No tenim temps, o sigui que posa't
les... He ficat la lletra del guió en tamany 10. Mira,
no, ja ho he vist, ja. Ja ho he vist. Sí, dic, avui és molt petita la
si
lletra.
Si ho pots veure, és que encara es pot veure, no? Vale.
Va, vinga.
Doncs vinga, tindrem Overlord, que va ser presentada al darrer Festival de Sitges i per la qual fico aquesta cançó, perquè l'he vist al tràiler i mira que bien. No? És una pel·lícula d'acció, de terror, d'intriga, de ciència-ficció, és un thriller i tot això en un context bèl·lic com és la Segona Guerra Mundial. La trama ens explica com abans del dia del dia del desembarco a Normandia, doncs un grup de paracaigudistes estadounidens aterra darrere de la línia enemiga i, bueno, estan realitzant una operació, però, bueno, a mesura que s'endinsen en el territori i van aconseguint l'objectiu, doncs se n'adonen que no és una simple missió militar, ja que, bueno, alguna cosa està passant en aquesta aldea ocupada pels nazis on sembla que estan experimentant amb la població. I hasta aquí puedo leer, no puc dir res més.
Mònica, fem una cosa, perquè no se m'allargui, la Mònica i jo anem a prendre algo.
La deixem sola.
Tu vas fent aquí les estrenes i ara venim. Amb 10
vinga,
minuts
fins ara,
aquí,
Laura. Vinga, adéu.
Ho intento, eh? Vinga, Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte. És un thriller d'acció dirigit pel Fede Álvarez, que és un director que m'encanta i que, bueno, tot i que sospito que aquesta pel·lícula forma part d'un encàrrec comercial, no?, que ha acceptat ell per aconseguir diners. Es tracta de l'adaptació de la novel·la homònima de la saga Millennium, que va iniciar l'Stieg Larsson i que actualment ha continuat el David Lagercrantz. Té com a protagonistes, doncs, a la jove enigma temàtica hacker, la Lisbeth Salander, i en aquesta vegada li dona vida la Claire Foy, que és la noia que sortia a la pel·lícula aquesta del primer hombre, la que fa de dona.
Sí, i la que fa de reina a The Crown, a la sèrie.
No l'he vist.
No, encara. Molt recomanable.
Doncs sí, la Claire Foy...
A més, surt un dels doctors, del Doctor Who.
Ah,
a The Crown.
Ah, sí?
Sí.
Ostres. Mira, ja li donaré una oportunitat. Jo no soc molt de sèries, per això. Després...
Però és que Doctor Who no és una sèrie, és la sèrie.
I Star Trek?
També.
Les sèries. Bueno, segueixo. Doncs, bueno, en aquesta ocasió, tant ella com l'altre protagonista, el Michael... Com se deia? Michael Blomkvist, algo així, doncs es troben atrapats en una xarxa d'espionatge cibernètic que involucra tant els funcionaris corruptes del govern com a la desconeguda família de la Lisbeth Salander. Vinga, segueixo. Tindrem Fahrenheit 11-9, ¿vale? Abans era 9-11, ara és 11-9, no? Bueno, és un documental del Michael Moore i va sobre la campanya electoral i la presidència de Trump. El títol, com he dit, fa referència tant a l'altre documental que va fer el Michael Moore, però també coincideix amb la data en la que el republicà va ser declarat president electe al 2016. I, bueno, el propi director ha declarat que espera que les dades que té aquest documental siguin tan demolidores que copsin la població i contribueixin a enderrocar la credibilitat que Donald Trump té entre els seus seguidors. Vale. Carlos Bollero ha dit que és una mica manipulador aquest documental. Aquí ja no ho sé. Després tindrem Museo, que és un thriller dramàtic que ens arriba des de Mèxic i està basat en fets reals que situen la trama als anys 80 i explica, bueno, les circumstàncies que van rodejar amb un robatori de diverses peces d'art prehispànic del Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. El robatori, per a sorpresa de les autoritats, va ser perpetrat per dos joves marginals dels suburbis en lloc de per uns lladres professionals d'art com se creia, no? També la trama explora les condicions de vida que donen empenta als joves a delinquir i que fa reflexionar una mica sobre les opcions que té aquest jovent per sortir de la misèria, no? Està protagonitzada pel Gael García Bernal.
Aquesta és la U, de pirates.
Sí. A mi ara m'agradaria tenir una veu més profunda per poder dir el títol de la pel·lícula Los Rebeldes de Indostán, no? És un film èpic situat al 1795 que ens arriba de la Índia i, bueno, parla de que la Companyia Britànica de les Índies Orientals governa gran part de la Índia enfrontant-se al desafiament d'una banda de pirates liderada per un pirata que es diu Azad, no? I que representa una amenaça pel govern ja que aspira a alliberar el país dels anglesos, no? Llavors, un comandant britànic envia a un piratilla que així és molt de la broma, però que igualment és un heroi, així en plan Jack Sparrow, saps? Per infiltrar-se en la tripulació de l'Azad i contrarrestar així l'amenaça que aquest representa. No faltaran tocs de Bollywood, bailes, color, gent volant amb espases, bueno, molt indie, tot.
Llum i color,
molt indie.
Sí. Tindrem també El Ángel en el Reloj, que és una pel·lícula també mexicana, com l'anterior que us he explicat, però que està és d'animació. I és un film solidari que constitueix part d'una campanya per a la investigació del càncer infantil. Va sobre una nena que té càncer i vol parar el temps i per poder recuperar així tot allò que es perd, no? Però, bueno, el film ho mostra d'una forma molt alegòrica i és per a nens, no? Introduint la protagonista que té càncer en un rellotge màgic que la portarà a un món de fades i personatges que li explicaran la importància d'aprofitar el temps. Sembla bastant mona, la veritat. Després tindrem també, venga, dos films d'animació que ens arriben de Japó, vale? Makia, una història d'amor immortal. Bueno, és una mica en l'estil de l'anterior, ja que també fa ressò sobre el pas del temps. La Makia és una noia que pertany a un grup de la població que deixa d'envellir en l'adolescència, no? I llavors, bueno, ve un exèrcit a buscar-la, ja que volen saber quin és el secret de la seva immortalitat. Així, la Makia, doncs, escapa i deixa enrere amics i família. I al bosc, sentint-se en el bosc, i allí coneix a Ariel, un nen que ha perdut els seus pares. Llavors, doncs, se fan amiguets i tal, i la història, doncs, explora la relació entre la Makia, que no envelleix, i l'Ariel, que sí que ho fa.
Això del pas del temps, màquines del temps, tirant bany enrere en el
també
temps...
També del Tohu, no?
Sí, sí, no, però vull dir que és un tema de sempre, de sí. Pel·lícules, si t'hi fixes.
Hi ha un documental que va sobre això, sobre totes les produccions, pràcticament totes les produccions, almenys des dels anys 80, que parlen sobre el pas del temps o els viatges en el temps, Atrapado en el Tiempo, Perdidos, inclús, saps? Vull dir... bé... He ficat la banda sonora de Conan, perquè jo quan era més adolescent, i em deien, coneixes Conan? Conan el detectiu, me deia la gent. I jo, no, Conan ha de ser sempre el bàrbaro, no?
Ah, clar,
Conan
però això també vull dir que la musiqueta és molt suau per ser Conan. Però Conan no és Conan el bàrbar.
Sí, és Conan el bàrbar, això.
Ah, sí?
Sí.
Això és el moment balada,
eh? Sí, sí. Moment d'entrada al temple, els déus...
Conan és veritat, és el detectiu aquest
sí.
de Japó, que és un nen que és el que resol els...
Sí.
Bueno, va, no
sí, pues,
no,
ara
no
han fet una pel·lícula. No, tranquil. Bueno, és detectiu Conan, el caso cero. I com ho he dit, és animació japonesa i passa, bueno, pues, que a l'abadia de Tòquio han d'inaugurar un complex turístic i centre de convencions i preparen una fira, no? Llavors, l'1 de maig, abans de la cerimònia d'apertura, més de 22.000 agents de policia estan vigilant l'edifici, però pam, es dona una explosió a gran escala. Llavors, el detectiu més famós del Japó doncs, haurà de resoldre aquest nou cas. En sèrie jo crec que aquest personatge funciona, però en pel·lícula no entusiasme massa.
No?
No. No sé.
Bueno.
Jo Ja d'haver opinions per a tot. Hi haurà gent que sigui molt fan de Conan el detectiu,
però jo
no.
Dos minuts.
Dos minuts?
No,
bueno.
No.
Jo l'enganyo i així... Doncs
pues vinga, viatgem cap a Europa, ja venim més cap aquí, no? The Unthinkable és una pel·lícula sueca, és una distòpia en plan catàstrofes naturals amb misteri i acció. És un futur postapocalíptic, no gaire llunyà, i, bueno, Suècia pateix un atac perpetrat per una força desconeguda. Pot ser alienígena, no ho sé. Llavors, en mitat del caos, un noi es veurà obligat a tornar a la seva localitat natal per reconciliar-se amb el seu pare i també, bueno, intenta reunir-se amb la seva novieta de joventut, alhora que tots intenten salvar-se i sobreviure de la millor manera possible. No l'he entès gaire, ni l'argument...
O sigui, recuperar el temps perdut, també.
Sí, tot sobre el mateix.
O sigui, aquesta és la rara, la estranya de la cartellera, és la que aniràs a veure, no?
No. No, jo crec que no, vamos.
Estarà a cartellera complicadeta, seran moltes estrenes, però...
Molts documentals, també.
Jo, de moment, encara...
A mi se m'està fent una mica bola, eh?
Jo us explico.
Si he de triar, de moment, fins ara la de Conan, o sigui, imagina't com anem.
Treuen una mica la morralla, s'està a punt d'acabar l'any, i, bueno, ja han pensat que havien de sortir.
Morralla, diu.
Que no ens escolti ningú de la indústria cinematogràfica que ens cancel·len el programa, eh?
Treuen la morralla, dit.
A veure, claro, o sigui, s'acaba l'any, hi ha pel·lícules que s'han d'estrenar el 2018. I, doncs, vinga, s'acaba.
Però, a veure, ara han de venir les produccions potents de cara als Òscars, no? Al desembre?
No.
Ah, no?
No, que va.
Va.
Bueno, segueixo, vinga. Tindrem també Bergman, que és un documental. Ja que estàvem a Suècia, doncs seguim a Suècia. Bergman, su gran año. El documental explora la figura del director durant l'any 1957, que, bueno, devia ser superestressant per a ell, ja que va estar fent alhora fins a sis produccions i va signar dos de les seves pel·lícules més emblemàtiques, com són El séptimo sello i Fresas salvajes.
A mi, personalment,
ara sonarà... sonarà raro, no? I pedant, però a mi m'agrada molt Bergman, la veritat.
Doncs mira, a mi també, no?
Ah, que sí?
Que t'agradi no sona res, o sigui, no és dolent.
A mi El manantial de la doncella me va encantar, i Fanny Alexander, que ja és en color, buah, me va encantar també, no sé.
A mi si em treus de Mariano Zores, sí, la resta de directors em costa. Va.
Doncs bé, segueixo...
N'ha fet un munt de pel·lícules el Mariano Zores.
I tant.
Però la qüestió no és la quantitat, és la qualitat.
També. Són molt bones les
cine...
que
ha
fet, també.
És demolidora, Laura González. Eh?
Avui estic en plan bollero.
Oi.
Doncs bé, tindrem també... Ara ens anarem cap a Itàlia, vinga. Lázaro Feliz. És un film acabat entre el surrealisme i el costumbrisme. Molt a l'estil de Fellini, no? Amb molta riquesa visual i molt bona crítica, la veritat. El Lázaro és un jove camperol molt bondadós, no? Que viu en un poblet que ha viscut allunyat del món i que encara és controlat per una marquesa. I la vida dels camperols, doncs, no ha canviat en segles i encara són explotats, doncs, per la noble. No? Llavors, un estiu, el Lázaro es fa amic del Tancredi, que és el fill de la marquesa. Entre ells sorgeix una amistat que farà que el Lázaro viatgi a través del temps, un altre cop el tema del temps, sí, i que el portarà a conèixer un món, doncs, més modern. Ja us dic, és una pel·li rara, el que passa és que és així, molt visual. Tindrem també Dogman, que també ve d'Itàlia, i és un thriller d'acció, amb un rerefons bastant fosc de drogues, violència i tal. Es situa a l'any 1988, on el propietari d'una perruqueria canina als afores de Roma, doncs, es deixa influenciar per un delinqüent local, fins que la seva vida personal es complica i decideix prendre el control de la situació.
D'on és aquesta?
De França, d'Amélie. Sí, és perquè ara us presento una pel·li francesa que es diu Bienvenida a Montparnasse. Una jove de 30 anys torna a París, on ha viscut durant la seva joventut. I ara, bueno, ara és més gran, no tenia un duro i, a més, no troba feina. Però, bueno, en lloc d'enfonsar-se, doncs decideix anar-se'n de festa. Mira. La pel·lícula està catalogada com a drama, però jo l'he vist bastant còmica. Vull dir, una party, la veritat.
Bueno, vale.
No, de veritat,
la situació és un dramón, eh?
Bueno, és la situació de molta gent avui en dia.
Sí, és que...
És la realitat, eh?
Mejor tomárselo con humor, no?
Sí, ja.
Doncs bé, i ara me'n vaig ja, tornem cap a casa. Les estrenes Made in Spain, on tenim dos pel·lícules i uns 3, 4, 5 documentals. Sí. Vinga, les pel·lícules són una que es diu Tu hijo, que és un thriller dramàtic i violent protagonitzat per José Coronado, que des que va fer una obra Paz para los malvados... Pues, és el Sant Casillat, no? Abans feia anuncis de iogurt, ara fa pel·lícules de thrillers dramàtics i violents.
Pit, crec que li queda molt bé.
Sí, no, cap crítica, eh? Vull dir, sí. M'agrada. Pues, doncs, bueno, aquí dona vida a un doctor que veu com el seu fill de 17 anys es queda en estat vegetatiu degut a una pallissa que rep a la sortida d'una discoteca. I llavors, en veure que la justícia no fa res per donar-me els culpables, doncs ell mateix emprèn un viatge fins als inferns buscant la venjança.
Mira, saps a què em recorda aquesta?
No.
I no és el fill, sinó que és la dona. Jo soy venganza.
Jo soy venganza.
Del John Travolta, és el mateix.
Pues pot ser.
Mor la dona, i la policia no fa res i al final s'ha
de
prendre la justícia per la seva mà.
Sí, el John Wick també era així. Bueno, segueixo. Anna de Dia, ¿vale? Aquesta, mira, no la descarto jo tampoc. Mira, l'Anna és una noia formal i normal, no? Està a punt d'acabar el seu doctorat en dret, entrar en una nova feina, casar-se, etc. Però no se sent realitzada. Llavors un dia descobreix que li han suplantat la personalitat amb una doble que ha usurpat les seves responsabilitats i obligacions. Llavors l'Anna haurà de decidir si lluita per la seva identitat robada o si pel contrari decideix crear-ne una de nova, aliena a tanta normalitat i molt més lliure. La veritat, se'n va a un cabaret, viu a una pensió, coneix personatges estranys... No sé.
Ah,
no.
Doncs té bona pinta, això, eh?
Sí, sí. Anna de Dia.
És interessant.
No?
Sí.
Escolta, aviam, documentals.
Submergim-nos en els documentals.
Però ràpid com un àpid, eh?
Sí, sí, vinga, ràpid. Mira, un és I Hate New York, i és un docu a càmera a l'ombro i sense guió, on el director s'endinsa durant 10 anys, des del 2007 al 2017, en les vides de 4 dones trans de la subcultura neoyorquina. Així, doncs, exposa una mica els seus testimonis, les seves vivències i les seves lluites per la identitat. Vale? Aquesta és una. L'altra és Take the Ball, Pass the Ball. És sobre el Barça, de Guardiola, i l'estil de futbol molt concret al que, bueno, el que nosaltres aquí vam anomenar el tiki-taka. Bueno, jo almenys que era molt de, soc molt del Barça. Doncs bé, el documental es narra de primera mà, els esdeveniments que van tenir lloc a l'equip entre el 2008 i el 2012 i estan explicats pel mateix planter. Després tindrem també Comandante Arian, una història de mujeres, guerra i libertat. Bueno, història sobre la emancipació i la llibertat al front de guerra de Síria, on la comandant Arian guia un batalló de dones cap a Kobane amb la visió d'alliberar la població que viu sota el domini ni delicis, no? Lluitant no només per la llibertat, sinó per un futur millor per a les dones sotmeses a l'esclavitud sexual en temps de guerra. Bastant durillo, eh?
Bastant durillo, i us he de dir que és de l'Alba Sotorra, que és de Reus, de Reusenca, la directora, i que ha estat ella gravant amb dos càmeres, tot acompanyant a la comandant Ariana. Molt
allí,
interessant.
Enmig del conflicte, eh? Un parell de...
I a més, amb allò, directora amb D.O., eh? Per tant, aneu a veure comandant Ariana.
El que expliquen és dur, però anar-ho a enregistrar que tampoc és un... unes vacances, eh?
No. Molt interessant aquesta proposta.
Doncs bé, tindrem també El Mayor Regalo. També és un documental una mica dramatitzat, ja que, bueno, hi ha escenes així, com si fossin de ficció, no?, que parla sobre el perdó a través dels testimonis dels qui l'han donat i dels qui l'han rebut. L'objectiu és mostrar que el perdó pot amb les situacions més imperdonables, des d'una baralla fins a morts violentes durant la guerra. És una pel·lícula per reflexionar, no?, i que dona una mica de llum i d'esperança i d'humanitat, no? No està mal.
Venga, el darrer.
Venga, el darrer documental, El amor y la muerte, història d'Enrique Granados. Per això us he ficat aquí, Enric Granados, en els seus valsos poètics. Doncs bé, és un documental preciosista que recrea l'apassionant història del compositor a Barcelona a finals del segle XIX i a principis del XX. Suposo que Lleida no era prou interessant. Doncs bé, també explica els seus viatges a Madrid, París, Nova York i, bueno, la seva lluita per la vida. El relat, doncs, es barreja amb noves versions de la seva obra interpretades per diferents artistes de primera línia i és això, és un documental molt ric visualment i tal, està bé. A veure.
Molt bé, tot i que ho he intentat, ens queda un minut,
bueno,
i per tant
la
podem posar a prova.
La podem posar a prova. Ricard, que es faci el silenci perquè us poso la banda sonora de la setmana. A quina pel·lícula pertany Laura González?
Jolín, que difícil.
Jo, rea. Jo crec que no l'he escoltat mai.
Jo, Ricard... Sí, sí. És complicada, eh? Reconec que és complicada, però clar, hi ha un nivell, Laura, tu... Escolta.
Espera. Això és dels anys 80?
Sí. Sí, finals dels 80.
Jo l'he vist, aquesta pel·lícula?
Clar que l'has vist.
És...
Vaja, m'estranyaria que no l'haguessis vist.
És de contingut així més per adults?
No,
ciència ficció.
No.
Sí.
Però
no
sé,
difícil.
No,
jo me rendeixo avui.
En quantos en la quarta fase?
Mira, perquè se'ns està acabant el temps, si no us la deixava una mica més. Doncs mireu, es compleixen 30 anys de l'estrena d'aquesta pel·lícula, El muñeco diabólico. La primera...
Ah, no, jo no l'he vist.
Segur que...
Jo no l'he vist.
doncs ara mateix no la situava jo gens, eh?
Gens. Doncs au, ja sabeu una cosa més. 30 anys, eh? 30 anys. 30 anys. De... Quina por vaig passar amb aquesta pel·lícula.
Jo no
l'he vist. Tu no l'has vist mai. Doncs te la recomano.
Jo crec que la maldat del Nino no estava tant en que fos diabòlic, sinó en que era pèl roig, saps? Era... Des de llavors...
Una abraçada des d'aquí a tots els pèls rojos.
Laura, que la Mònica me la recomane.
Clar,
això és com... Sí. Escolta.
Clar, escolteu, sí. Que se'ns en va el temps, eh?
Apa, Laura González,
bon cap de setmana. Adéu.
Ens quedem amb la sintonia, Mònica.
Vinga, arribem a 2:15.
Adéu.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Sí, que ja acabem de complicar-vos la vida amb el tema de les agendes. I ho dic carinyosament, però us donarem tantes propostes, i ja en portem donant tantes de cara al cap de setmana, que de vegades és allò, eh? Ja és difícil trobar aquell forat per dir vull anar a veure aquest concert, aquesta activitat, aquest espectacle. Però bueno, això ho fem cada divendres, fins a arribar a les dues a l'Espai Groc, i sempre ben acompanyats amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La responsable del Teatre de la Llotja i de l'Escorxador, Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També està amb nosaltres avui el director, cofundador del Ponent Roots, l'Oriol Ferre. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el director del Jazz Tardó, Josep Ramon Jové. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, moltes coses, eh? Tenim aquest cap de setmana. Josep Ramon, escolta, el Jazz Tardó, que vosaltres ja ens el vau... Bueno, jo el vas presentar farà un parell de divendres, que vas estar amb nosaltres. A més, aquest any, suposo que per necessitats de calendari, és un Jazz Tardó, no sé si dels més llargs, amb extensió de dates.
Sí, és més llarg en extensió de dates o en el període de temps mm-hmm. que agafa, però el nombre de concerts és igual que tots els altres.
Bueno, recordem que el darrer concert, el de tancament, serà l'1 de desembre, però que aquest cap de setmana tenim doncs, els dos concerts de Jazz Tardó del cap de setmana, Josep Ramon, avui divendres i demà dissabte, i a més, una activitat com és una cercavila per l'eix comercial. Això avui mateix, eh?
Sí, avui a partir de 6:45 de la tarda i per l'eix comercial, carrer Major, plaça Sant Joan, carrer Sant Antoni, hi haurà un cercavila d'un dels grups històrics, un dels grups més, emblemàtics, no?, del que seria la nostra escena local, l'escena del jazz lleidatana, que són els Pixie Dixie, que també, no sé si fan 25 anys, però en tenen molts, no? Ells faran un cercavila doncs, per crear aquest ambient jazzístic als carrers de la ciutat. A més, sembla bastant probable i bastant ja garantit a aquestes hores que aquest cercavila també comptarà amb la presència d'un grup de Lindy Hoppers, aquesta tendència actual de ballar jazz clàssic i swing, i tot això doncs, servirà d'alguna forma per plenar el carrer de bona música, però també per donar a conèixer doncs, que el Jazz Tardó està arrencant.
Clar, i a més, perquè després al Cafè del Teatre teniu l'espectacle d'aquesta nit.
Sí, a partir de 2:15 al Cafè del Teatre, doncs avui ens visitarà una d'aquelles cantants que podríem ubicar, no?, en aquesta denominació que es diu les grans dames del jazz, no? Ella és la Michelle Hendricks, filla del... del grandíssim John Hendricks, que per cert va morir fa uns mesos, un dels cantants de referència de tota la història del jazz. La Michelle és una cantant que fa, doncs, o que entén la forma de cantar jazz en aquesta tradició, doncs, en la qual també trobaríem a grans cantants històriques com la Ella Fitzgerald, la Billie Holiday, la Sarah Vaughan, etc. Amb swing, amb scat. El scat és una tècnica que ella utilitza molt. El scat és aquesta tècnica que fa que en un moment determinat un vocalista pugui estar improvisant com faria qualsevol instrument, fent el seu solo vocal, no? I la Michelle arriba a Lleida, doncs, acompanyada del grup que últimament l'està acompanyant en les seves gires europees, que inclou el contrabaixista lleidatà Ignasi González, a més d'altres grans músics de l'escena europea.
Com ja vam anunciar, i ho tornem a recordar, si voleu tota la informació de la programació del Jazz Tardor, només cal que fiqueu Jazz Tardor als buscadors d'internet i directament cap a la web de www.quadrantcorner.com /jazztardor, i allí arribareu a la programació. Avui fem 5 cèntims, però perquè la gent es vagi planificant, voleu veure les fotos o comprar les entrades o saber on les heu de comprar. Això avui divendres, Josep Ramon, i demà dissabte també al Cafè del Teatre a 11:15 de la nit, Gonzalo del Val.
Sí, Gonzalo del Val, Irish Trio. Gonzalo del Val és un bateria de Miranda d'Ebro, no? que a més tothom el considera com un bateria de l'escena catalana, perquè ha viscut molts anys a Barcelona i que ara viu a Dublín des de fa un any i mig, des que va anar a viure a Dublín. Doncs va crear un projecte que és l'Irish Trio, i per aquest projecte compta amb dos dels grans músics de l'escena europea. Un baixista elèctric, és el Ronan Guilfoyle, i el Michael Buckley. El Michael Buckley és un saxofonista tenor de referència al vell continent i un músic amb un pes molt important en els últims 25 anys. Gonzalo del Val, amb el seu propi projecte, estarà acompanyat per aquests músics en una gira espanyola que també inclou altres festivals i programacions, i bueno, i demostrarà algo que la crítica ha vingut defensant en els últims temps, que Gonzalo del Val potser és dels músics espanyols de generacions més joves el que ha estat el gran ambaixador del jazz que es farà en el nostre país. De fet, ell, en un projecte que jo vaig viure molt de prop, va ser un dels responsables, doncs, d'instaurar o d'assentar d'una forma bastant forta el que és la distribució de discos de jazz català i espanyol al mercat japonès, per exemple. És un músic molt, molt interessant, que té moltes coses a dir i que projecta molt bé la realitat de la nostra escena més pròxima, més propera.
Recordem que aquesta edició, el Jazz Tardor, està celebrant el seu 25è aniversari, o la 25a edició, ja ho hem dit, a www.quadrantcorner.com/jazztardor, o als buscadors fiqueu Jazz Tardor i anireu a parar al Festival de Jazz que se celebra a Lleida des de fa 25 anys i que per això s'ha fet un nom no al panorama nacional sinó internacional. I escolta, cada any nosaltres gaudim amb les explicacions del Josep Ramon Jové aquí explicant-nos, doncs, aquests artistes de caire internacional que de vegades només fan parada i fonda a Lleida, o de vegades fan dos o tres concerts a Europa i es despengen baixant fins al Jazz Tardor a Lleida. Escolta, Josep Ramon, coneixes l'Oriol Ferre?
Sí, i tant.
Us coneixeu, Oriol. Escolta, l'Oriol està al capdavant del Pont en Roots, està a la 7a edició. No sé si hi ha algun consell que li poguessis donar per dir, escolta, tranquils, que s'arriba a 25 i a més edicions,
Jo, l'Oriol, l'únic que puc fer és donar-li ànims i dir que em sembla que ho fa molt bé. O sigui, no seria tan agosarat de donar-te un consell.
No, un consell em referia que després de 25 anys hi ha anys bons, anys dolents, hi ha etapes bones, dolentes, dolentes vull dir difícils, perquè ganes de tirar endavant suposo que sempre en tens, però clar, a vegades els astres no s'alineen o passen històries, no?
Bé, jo penso que l'Oriol, encara que ell i jo siguem dues persones diferents, no? Però estem en un mateix grup de gent, no? Que són els entusiastes de la música, no? I això, amb això n'hi ha prou. Amb això tu ja saps que tiraràs molts anys, no?
Oriol, 7a edició del Pont en Roots.
Sí, sí, sí. Ja l'hem arrencat, 7 anys. Sí, sí, sense apostant voler per la música negra a casa nostra, a la ciutat de Lleida, no? Tenim uns referents i gent a qui admirem molt i respectem la llarguíssima trajectòria que tenen, com és el Jazz Tardor o d'altres esdeveniments que tenim a la ciutat a nivell musical, com poden ser el Mut de l'Antoni Gorgues i tants altres. I aquí estem nosaltres, vull dir, evidentment no ens hem marcat cap objectiu d'arribar als 25 anys, vull dir, això és un divertimento, que tant l'Edu com jo tenim la nostra feina i ho fem com a activitat extraescolar, que diu la meva parella, i ens ho passem molt bé. Llavors intentem treure hores d'on podem per tirar-ho endavant.
És bonic tenir aficions, eh?
Sí, la veritat és que són vàlvules d'escapament que nosaltres ens carreguen molt bé, ens treuen hores de son, no? Que potser era el consell que m'esperava que el Josep Ramon em donés, de dorm 8 hores dorm diàries, que de moment no ho estem fent.
Ara, però ara ho estem tractant amb clau d'humor, però les hores que hi ha darrere de pensar, contactar la producció i dur a terme un festival com el Jazz Tardor, com el Pont en Ruts o com qualsevol altra activitat del CaixaForum o de la Biblioteca o del Teatre de l'Escorxador o de la Llotja, són d'aquestes que queden a la foscor i que de vegades millor no explicar-les, perquè hi ha hores i hores de feina.
Sí, però com que hi ha un gaudi també personal al darrere, correcte, llavors ho fas de bon grat.
Oriol, escolta, vosaltres us vau posar en marxa ahir ja, eh?
Sí. Ahir vam donar el tret de sortida amb el segon Vinyl Forum. L'any passat ho vam iniciar com una prova pilot, aviam què passava. El Josep Ramon justament era un dels convidats a parlar-hi la primera edició. I a grans records, doncs, ens van acollir per parlar de música negra. Uh-huh. El festival no només és música en viu, sí que és l'activitat més important, però intentem també oferir al públic i a l'usuari, doncs, diferents activitats paral·leles, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que facin engreixar una mica més el programa amb activitats interessants.
En el seu moment, amb el Josep Ramon, ho vam parlar, per anar a gaudir del Jazz Tardor no cal ser un entès del jazz ni tenir empollada tota la història del jazz, sinó tenir ganes de descobrir un tipus de música diferent que potser no escoltes habitualment. Amb la música negra, com has definit, que és la vostra base del Pont en Ruts, suposo que passa una cosa similar?
Totalment. La gran majoria de target de públic que tenim nosaltres és gent que ens ho diu: no conec a cap dels artistes que heu programat. L'únic que hem tingut la capacitat és, doncs, de guanyar-nos la confiança d'aquest públic que ve a cegues, no? Que potser la setmana abans sí que ha començat a investigar una mica, doncs aviam qui són els artistes, ostres, sona bé, no ho havia escoltat mai aquest...
No, però això és genial,
això
eh?
Això és fantàstic, d'alguna manera es fa pedagogia, no? I com que la música negra realment ho abarca tot, doncs ens facilita molt tenir propostes molt diferenciades entre si, tot i que aquest any, doncs, sí que el gran pes recau amb la música jamaicana, però vaja, vull dir, tenim jazz, tenim propostes que tiren més cap al groove o al hip-hop o al funk, tenim...
Mm-hmm. Bueno, escolteu, és molt això, variat. Això és la gràcia, anar a descobrir música. Us dono a la web www.ponentroots.com, amb dues os, ponentroots.com, i aquí trobareu tota la programació. Anem a fer-ne 5 cèntims, Oriol, perquè avui esteu al Cotton.
Sí. Avui rebem tres artistes internacionals, dos vinguts de Jamaica, que són dues llegendes vivents, que se'n diuen, de 68 i 71 anys, que són el Winston Riddell i el Dennis Al Capone, que són dels pioners, doncs, que van engegar, doncs, el que ara es coneix com això, com el reggae, no? La música jamaicana, que a nosaltres el que sempre ens ha captivat és que com pot ser que d'una illa tan petita, doncs, hagin sortit tants artistes que han arrelat aquesta música arreu del món, no? I després tindrem el Nativo, que és de Londres, que és un artista multidisciplinar, que tant treu discos de swing com de ska o rocksteady, o inclús també ha fet cosetes de jazz. I aquests tres artistes, lo maco, o el que ens agrada a nosaltres, és que tocaran amb una banda catalana, que són el Soweto, de la Vila de Gràcia. Llavors aquesta gent porten dos mesos i mig tancat al seu local d'assaig, doncs, preparant el repertori. I ahir que vam rebre els estrangers, els internacionals, doncs, es van passar 6 hores tancats al local d'assaig, doncs, per fer un assaig general. I la veritat és que tothom va sortir molt content, per tant, preveiem que serà una nit maca.
Escolta, per cert, demà dissabte teniu dues propostes també musicals, però més a més, durant aquests dies hi ha una exposició, que és el que suposo que deies, d'activitats paral·leles també, a part sí. de la música, que jo crec que és important i que pot ser curiosa. Tothom coneixem ara, darrerament, doncs el tema del graffiti pel Festival Gargar, que es du a terme a Penelles. De fa 4 dies va tornar a ser notícia perquè van fer un de Marc Márquez. Però vosaltres teniu una exposició en marxa justament d'això, de grafitis, i a més amb una persona important.
Sí, i justament vinculats amb els organitzadors del Gargar, amb qui tenim molt bona relació i ens admirem mútuament molt. Llavors creiem que era interessant doncs, de trobar alguna exposició, no és el primer any que en fem, i el BIT doncs, ens acull per poder mostrar aquesta exposició de l'artista Cesso, que és un grafiter que veu de la influència old school a nivell d'art de peces de carrer i és un artista que realment doncs, ha fet d'aquest art el seu modus vivendi, per tant està completament volcat amb l'street art que es coneix.
Quan dius el BIT és a Doctora Castells 36, a Capona Lleida, sí. Això ho dic, perquè aviam el que ens movem per la zona, doncs molt bé, però el BIT Café, a Doctora Castells número 36 a Capon, podeu entrar i veure aquesta exposició. Què teniu programat per demà, musicalment parlant?
Doncs demà tindrem la presentació del segon disc d'un grup, d'un trio de jazz que es diu Entró, justament al BIT, aquí a Doctora Castells. Per tant, a partir del migdia, a l'hora del vermut, a les 12, podrem treure'ns la son que portarem d'aquesta nit escoltant doncs, aquests tres joves artistes que estem segurs que se'n sentirà parlar perquè estan formats els millors, bueno, de la millor manera, i estan traient unes produccions superinteressants que segur que ajuda Ramon també n'està al cas. I després a la nit el que fem és marxem de Lleida i anem cap a les Borges, a les Garrigues, a la cafeteria Eslàvia, on també ja és el sisè any que ens obren les portes i ens cedeixen el seu escenari per programar-hi un concert. I en aquest cas també ens fa super il·lusió perquè és un artista que li feia temps que ens coneixem i que no trobàvem la data possible, que és el Reinal Colom amb el seu projecte i el David Soler amb Estil. Estil també és una proposta jazzística però va molt més enllà. A base de loops, sintetitzadors, etc., doncs ha creat atmosferes amb molt de groove i influenciades també inclús pel hip-hop o el funky. Per tant, és una proposta superinteressant i el Reinal Colom és un dels artistes jazzístics doncs, que té més projecció a nivell internacional, tant està tocant a les Amèriques com a la resta d'Europa.
I, perdó, Marta, l'Oriol i el Ponent Roig us faran lleugerament la competència diumenge, perquè vosaltres diumenge heu fet una programació ja per famílies, per canalla.
Sí, des del primer any que ho fem.
Sí, sí, sí.
Però no és competència.
No, no competència, aviam.
És suma. És suma.
És una suma, molt bé, Marta.
Sempre ho diem, és suma.
Ho dic perquè a vegades hi ha gent que ens escolta o famílies que diu, sí, sí, aviam, això que diu està molt bé, però hem de col·locar els nens perquè per anar al concert i aquestes històries, que també està bé, a nivell de parella, també està bé de tant en quant col·locar la canalla
i sortir
la teva parella. Però sí que és veritat que des de la primera edició vosaltres heu cuidat que hi hagi una activitat que es pugui fer en família.
Sí, justament l'objectiu inicial i que perviu des de la primera edició és una mica el que deies, no? Que els nostres fills puguin veure què fem els pares quan els deixem a casa els avis o en cangurs per anar a gaudir d'un concert o de música en viu, no? O sigui, d'alguna manera és obrir-los les portes en un lloc prohibit per ells, no? Que seria una sala de concerts on normalment no hi tenen accés. Llavors el que fem és programem un concert. En aquest cas, enguany, es preveu que hi hagi molta afluència de públic perquè són el Reggae per Xics, que és un grup que està treballant molt bé i està omplint arreu on va, i acaben de treure també el seu últim treball discogràfic i espectacle, no? Perquè van molt més enllà d'un concert que es diu Ballant damunt la lluna, i hi ha molta expectació, per tant creiem que serà molt bonic. I a més doncs, una mica amb el que dèiem abans de les activitats paral·leles i tot això, anem una mica més enllà i sempre intentem doncs, complementar amb altres tipus d'activitats, i aquí ens fa super il·lusió doncs, que els amics de Zoom Zoom Teatre ens vinguin a presentar el seu Hipos, que és aquest espectacle que acaben d'estrenar fa pocs mesos i que, per exemple, a Tàrrega ha rebut el Premi Moritz, sí, sí, el millor espectacle de carrer. I, per tant, aquí tindrem, que creiem que hi encaixava molt bé, perquè és un espectacle de, jo m'atreveixo a dir, de dansa contemporània i superdivertit. I a mi personalment m'agrada molt també perquè jo veig titelles allà i llavors per mi ho té tot, no? Uh-huh. I a part el farem una mica diferent al que la gent que l'hagi vist fins ara, perquè els hi fa molta il·lusió ser-hi i volíem fer una cosa diferent i especial i única. Llavors, com que tindrem un col·lectiu de discjòqueis que s'estrenen, que són els meus fills, que tenen 10 i 8 anys, els Hipos ballaran sobre la música que punxaran el Blai i el Jan.
8 i 10 anys,
sí,
i els tens punxant.
Bueno, serà l'estrena, aviam què passa.
Però,
potser serà data única.
Per casa et trastegen, també?
Sí, no, per això d'aquí surt la cosa. A casa tenim l'equip de música muntat i un teatre de titelles muntat.
Ah,
per tant, és un joc que per ells és molt natural. El que passa és que no ho han fet mai davant del públic, llavors ara porten molt temps assajant, pobrets, i preparant-se.
Bueno,
però la il·lusió, i si ho fan realment com ho fan al menjador de casa, jo crec que ens ho passarem molt bé.
Anirà molt bé, evidentment que sí. A més, la canalla que vingui també veurà que no és un adult el que està al darrere del plat, sinó que és un
sí,
nen, i això està molt bé també.
Sí, sí, sí.
Això serà diumenge a les 5 de la tarda al Cotton, mm-hmm. Tota aquesta, això que ens ha explicat l'Oriol, a partir de les 5 de la tarda, tot.
Interactiu per ell. Les persones que hi assistiran veuran que està constantment interactuant amb la imatge audiovisual. És un espectacle del qual ha publicat el disc amb Raül Refri, fa tot just 15 dies. Encara us el podeu descarregar i escoltar-lo aquesta tarda abans de venir. Està pensat i està creat pel duo argentí Mondongo i Nueve Ojos. Les visuals veureu que són realment impactants. I això, Albert Pla no necessita gaires presentacions més, sinó que aquest embolcall en què vindrà presentat aquesta nit. Miedo. A més de tota aquesta part visual, té contingut. És un espectacle. Jo he escoltat les cançons del disc i parla molt de la por, i parla de la por fent por, segons com, o creant imatges una mica així, però bé, res sorprenent venint de l'Albert Pla.
Molt bé, doncs això avui a les 9, aquest vespre, a les 9 al Teatre de la Llotja, Albert Pla. I al Teatre de l'Escorxador, que demà dissabte teniu programació tot el dia i per tot arreu, eh?
Tot el dia, pues al matí molt muntatge i a la tarda molta cosa. Demà acollim el primer espectacle a Lleida del Festival Més Petit de Tots, que, com sabeu, també fa uns quants anys que ja acollim a Lleida. Sempre coincidim amb el Ponent Roots i contents, perquè tot suma. I enguany el Festival Més Petit té una mica també d'activitat paral·lela, que són dues talles a la Biblioteca Pública. Un és avui, ja vam recordar la setmana passada, uh-huh, vam avisar que s'obrien les inscripcions, ja està ple.
Sí. Jo, sí,
és sí, allò que sempre vol i dol, això d'omplir sessions et fa contenta, però també et sap greu, perquè si està ple vol dir que algú es deu haver quedat fora, llavors sap com a greu.
La veritat és que el vam obrir dissabte al matí i el dilluns, quan ens vam incorporar a les 3 de la tarda, ja teníem, vam haver de rebutjar 10 peticions perquè ens havíem superat.
Teníeu aquesta llista d'espera ja feta i tot.
Sap greu, però no, bueno, l'espectacle necessita que hi hagi pocs anys.
Sí, sempre intentem cuidar molt, tant a l'exhibició de l'espectacle com a totes les activitats, doncs les condicions òptimes, no?, de celebració d'una activitat.
Marta, demà dissabte a les 6 i diumenge a les 12 del migdia, el Banyetes, que també votarà per l'Escorxador.
Exacte, el nou musical del Club Banyetes, Som Així, creat i dirigit per l'Ares Piqué i el Gabriel Solans, s'estrenarà demà dissabte amb una altra funció diumenge a les 12 i funcions escolars dilluns i dimarts.
Molt bé.
Recordem, això sí, que per a la setmana que ve, pel Més Petit, hi ha un altre espectacle, que és Wax, que us el recomanem moltíssim, perquè com tots els espectacles del Festival Més Petit són molt visuals, però no només molt visuals, sinó molt sensorials, perquè per aquestes edats no pots explicar grans arguments. Demà obriran la biblioteca les inscripcions pel proper taller.
Demà matí.
Ja ens va explicar la Marta, crec que acertadament, que en lloc de fer el mateix cap de setmana les dues activitats, clar, si agafaves un nen malalt, estava malalt pels dos.
Doncs, per dissabte i per diumenge.
Ho van separar amb dos caps de setmana i, per tant, d'aquest nou espectacle, el taller també
serà el divendres.
Serà el divendres,
però la setmana que ve, el dia 16. Obrim demà al matí les inscripcions i fins que ho tinguem ple.
I a correr.
I a correr.
Molt bé. Antoni, escolta, la biblioteca, vosaltres demà dissabte rebeu aquest grup de lectura que vau crear recentment.
És dels... Bueno, recentment ja portem 4 anys.
Sí, també dir recentment. Potser és dels darrers que es va crear. El pòquer de llibres que és adreçat a un públic juvenil.
És un públic juvenil. No és ben bé un club de lectura, sinó que és una trobada de joves lectors.
Que dir, per treure aquell estigma de que els joves no llegeixen, que sí que llegeixen.
Et puc assegurar que sí que llegeixen, i moltíssim els que llegeixen, els que
ho fan. Sí,
i a més els agrada molt llegir, els agrada molt recomanar, i llavors fem una trobada del pòquer de llibres en el qual des de la biblioteca presentarem totes les novetats que hem incorporat des de l'estiu, que ja se'ls poden emportar ells per llegir, i a més s'obrirà un debat sobre recomanacions de lectures de la gent que recomani d'aquest estiu. Fa molta gràcia, a més, ser-hi, perquè a més és amb un nivell molt alt, la manera de defensar les diferents propostes de lectura i recomanar a la resta de companys.
Molt bé. De cara a la setmana vinent, a la Biblioteca Pública de Lleida, dilluns teniu el documental del mes, que porta per títol Of Fathers and Sons.
Exactament, és aquest documental que acollim cada mes, que ve del Festival de Documentals de Barcelona, i en aquesta edició acollim aquest, de Fathers and Son, dirigida per Talaia Derqui.
Molt bé. I el dimarts, que serà dimarts i 13, però que vaja, que aquí ja ho hem dit més d'una vegada, no tenim cap mena de superstició, a les 7 de la tarda teniu una presentació.
Sí, la presentació del Diccionari Etnogràfic Pallarès, d'Isaac Bea, i la presentació anirà a càrrec de l'autor i de Ramon Sistac.
I fa dies també que ens sentim a parlar de Manuel de Pedrolo a la biblioteca dijous vinent a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició i a més vindrà acompanyada d'un espectacle.
Nosaltres ja la tenim muntada, l'exposició, que a més us recomano molt que vingueu a veure-la, perquè és la part poètica del Manuel de Pedrolo, poètica i gràfica de Manuel de Pedrolo, i el que passa és que la inaugurarem el dia 15 perquè ho farem conjuntament amb els Serveis Territorials de Cultura, amb aquest espai que en diem Espai Cultura, que aquest any és sobre Pedrolo, que hi haurà una exposició als Serveis Territorials, la de la biblioteca, hi haurà també una activitat al museu, i a partir del gener una altra activitat a l'Arxiu de Lleida. I nosaltres començarem la inauguració als Serveis Territorials de Cultura, i a 6:45 anirem a la biblioteca, farem una visita guiada a l'exposició, i després al mateix lloc de l'exposició hi haurà un espectacle poètico-musical del Jaume Calatayud i Vicenç Monera, precisament de Pedrolo, poètic, que es diu Mai no és... No és de nit.
Estava mirant que l'altre dia dubtava perquè era l'any Pedrolo, si era aniversari del naixement o la mort. És 100 anys del naixement, concretament l'1 d'abril del 1918. Per tant, 100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo, i per això doncs, hi ha aquestes activitats. Gràcies, Antònia. Anem cap al Caixa Fòrum. Maribel, tots vosaltres, evidentment, seguiu amb la càmera a punt.
Amb la càmera a punt,
la de Robert
sí,
Capa.
Sense deixar-la de banda, sí. I ben, recordar, doncs, avui com a divendres que és, que demà, doncs, a 6:45 del vespre, tindrem, doncs, la visita guiada oferida, que oferim, doncs, al públic general.
És la que recomanem sempre,
És la que recomanem sempre, i bé, doncs...
A 6:45.
A 6:45 del vespre, cada dissabte.
Però mitja hora abans, demà dissabte, a les 6 de la tarda, teniu una activitat... que, mira, jo perquè he d'estar en un altre lloc, però són aquestes que segur que també hi aniria, que és un espectacle familiar de ciència.
De ciència, així és. Demà, doncs, dia 10 de novembre, a les 6 de la tarda, tenim l'espectacle Noctiluca. És una proposta, doncs, adreçada, doncs, als més petits de la família. Nosaltres ho hem marcat per nens i nenes a partir de 5 anys en endavant, acompanyats, doncs, de les seves famílies, dels seus pares, o bé, doncs, dels seus amics, doncs, adults. I és un espectacle familiar que està centrat en descobrir la bioluminescència, que és una propietat, una característica de molts éssers vius, no? Les cuques de llum, les algues i molts peixos. Es tracta d'un espectacle d'ombres, de llum, i fet per una companyia d'artistes de primera fila, la companyia Artistras.
Mm-hmm. A més, són d'aquests espectacles que sortirem havent après alguna cosa, segur, eh?
Sí, sí, seguríssim.
Això demà dissabte a les 6.
Sí, sí, així és, així és.
Escolta, de cara a la setmana vinent, dimarts a les 7 de la tarda...
Una nova estrena tenim
a aquesta forma. És un cicle de conferències que ens acompanyarà durant 4 dimarts. Jo primer pensava, dic, vale, aquest és per mi, però després he vist que no. Són conferències dels secrets de la veu, però de per cantar. Sí, i jo cantar, no.
Jo crec que sí, Ricard.
No.
És un cicle per tothom, per tots els públics. És un cicle de música, com molt bé tu has avançat, i és un cicle de desvetllar els secrets de la veu i del cant, no? A través de quatre formes d'expressions, no? A través la veu, analitzarem la veu en l'òpera, la veu en l'oratori, la veu en la cançó popular i la veu en el recital. I és un cicle de conferències que bé, començarem el dimarts dia 13 a les 7 de la tarda i que serà impartit, bueno, millor dit, que és coordinat en primer lloc i que és impartit pel contratenor Jordi Domènech.
Mm-hmm. Molt bé, i dimecres, el matinal de cinema, és l'activitat d'insígnia, una de les insígnies del Caixa Fòrum, 11:15 del matí. L'última cordillera.
L'última cordillera, una pel·lícula de suspens argentina, una producció de l'any 2017, la qual el protagonista principal és Ricardo Darín.
Doncs moltes coses, de cara a aquest cap de setmana. Ho hem parlat avui a l'Espai Groc, que com sempre se'ns ha quedat curt i petit, però que hem fet 5 cèntims de tot plegat perquè vosaltres trieu i remeneu i si podeu anar a 3 llocs, millor que a 2. Com sempre, ha estat amb nosaltres la Maribel Tos. Maribel, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Antònia Capdevila, bon cap de setmana.
Igualment.
Marta Salla, gràcies.
Gràcies, bon cap de setmana.
I també agraïment a l'Oriol Ferrer, que ens ha acompanyat avui. Està tot el cap de setmana ben divertit amb el Pont en Ruts. Oriol, gràcies i enhorabona.
A vosaltres.
I el Josep Ramon Jové, que el tornem a convidar, si no divendres vinent, l'altre, perquè ens vagi parlant de les propostes de cada cap de setmana del Gestador. Josep Ramon, gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ja arribem a les 2. Aprofiteu el cap de setmana que passa volant. Dilluns hi tornem.